La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics, edició número 255 des dels nostres inicis i 29 d'aquesta setena temporada. Si fa pocs dies ens vam llevar amb la notícia de que les novel·les de James Bond hi havia passatges que podien considerar-se no escaients per l'època actual, en el moment de la preparació del guió del programa d'avui, ens llevem amb el rumor de que Henry Cavill, l'actor que en el seu dia interpretés a Superman en tres entregues de la franquícia, podia estar en converses per protagonitzar la nova pel·lícula de l'agent secret. Això no vol dir que fos Cavill el que donés vida a James Bond. Al llarg dels anys, la sèrie ha patit infinitat de canvis i han estat molts els actors que no només han interpretat a l'agent secret, sinó també els seus vilans. Des d'un punt de vista tècnic, l'actor ha demostrat amb escreix les seves dots per la interpretació i això li permet poder interpretar una àmplia gamma de personatges. Si finalment serà el substitut de Craig o d'algun dels vilans de la saga, no ho sabrem fins que arribi el moment. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Les pel·lícules de James Bond ocupen les pantalles de tot el món des de fa dècades, des de les icòniques aventures de Sean Connery fins l'època més actual del personatge amb Daniel Craig. La darrera, Sin tiempo para morir, producció de l'any 2021 dirigida per Kerry Joji Fukunaga. I ara, la saga s'enfronta a un punt nou d'inflexió. Qui serà el proper James Bond? Una saga que l'any 2022 va complir 70 anys i de la que avui continuarem repassant aquelles cançons que han acompanyat a l'agent secret més famós de la història al llarg dels anys. Després de dos anys des de l'estrena de Solo para tus ojos, Roger Moore repetiria amb Octopussy, però aquesta no seria la darrera vegada que interpretaria el personatge. Tornaríem a veure l'actor un cop més interpretant a Bond a Panorama para matar. Després de 13 anys donant vida a l'agent de l'MI6 i 7 pel·lícules, Moore deia adéu a la franquícia. En aquell moment l'actor ja tenia 57 anys. L'any 1986, John Barry i Duran Duran van ser nominats al Globus d'Or a la millor cançó original per A View to a Kill. La cançó va ser la darrera enregistrada pels 5 membres originals de la formació fins que es van tornar a trobar l'any 2001.
A sacred wine, a
Després de Roger Moore, Albert Broccoli va donar molt de bombo a la cerca d'un nou actor per substituir el que era la seva primera opció, Pierce Brosnan, a la seva nova producció 007 Alta Tensión. Es va parlar de Sam Neill i fins i tot de Christopher Reeve. Havien intentat fitxar a Brosnan, però aquest va rebutjar l'oferta al·legant que preferia seguir rodant més episodis de la sèrie Remington Steele, que l'havia convertit en una estrella. Finalment, l'escollit va ser Timothy Dalton, que havia optat el paper quan es va escollir a Roger Moore. Malgrat Dalton era un excel·lent actor, no resultava creïble en aquest personatge. El film va recuperar el to seriós de les pel·lícules de Sean Connery, prescindint de l'humor de l'era Moore. A la pel·lícula, Bond actua com un franctirador per protegir un desertor soviètic, Gorgi Koskov. Aquest diu a Bond que el general Pushkin, cap de la KGB, està assassinant sistemàticament agents britànics i nord-americans. Quan Koskov és aparentment segrestat de tornada, Bond el segueix a través d'Europa, el Marroc i l'Afganistan. Alta Tensió va ser l'última pel·lícula de Bond, la banda sonora de la qual va anar a càrrec del compositor John Barry. La cançó principal va ser coescrita per Paul Kapsker-Savoy, conegut per ser membre de la banda musical A-ha i enregistrada per la formació. La 16a pel·lícula de James Bond, Licència para matar, va ser la segona i última protagonitzada per Timothy Dalton, que va renunciar a seguir interpretant el personatge. També va ser la darrera dirigida per John Glenn. Certament, Dalton és un actor amb capacitat, tot i que li falta brillar una mica. No té l'humor de Moore ni el carisma de Connery, i les seves capacitats interpretatives estan molt per sobre de les de Lazenby. Mentre que en aquesta pel·lícula Dalton es fa amb les regnes del personatge, el problema ve amb la resta de la producció. A la trama, personatges i escenaris que són atípics per la sèrie. En primer lloc, és un film salvatge. Cap film de Bond fins al moment, incloent a Doctor No, que en el seu moment va ser considerada violenta, és tan sagnant com aquest. Té un nivell de violència inusual per a una pel·lícula de la sèrie, però després de tot, el guió vol retratar la crueltat d'un capo criminal i en aquest sentit segueix la mateixa línia de violència gràfica del Padrino, que és l'exemple típic. En segon lloc, falla el càsting. El film està atestat d'actors secundaris i, finalment, l'argument 1007 s'allunya de totes les rutines, escenaris i, fonamentalment, de l'estil i classicisme que tenen la resta de films de la sèrie.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Les aventures de 007 semblaven ferides de mort després de l'estrena de Licència per a matar, però tot això va canviar després de l'estrena de GoldenEye i els seus aires modernitzadors. 6 anys portava la saga aturada per motius legals i es va aplaudir molt l'entrada de Judi Dench com M, un punt que li va de perles a la franquícia, sumant-li molta modernitat. Pels que no sabeu a què fem referència quan parlem d'M, val a dir que M és un personatge fictici de la saga, tant en els llibres de Ian Fleming com de la resta de la franquícia, i serveix per anomenar el cap de servei d'intel·ligència britànica de l'MI6. I aquest aire fresc es nota ja en els títols de crèdit inicials, on es produeix potser el major canvi respecte a l'anterior cinta de la saga. Però també és la prova de que Pierce Brosnan és un Bond de categoria. Una gran i atípica noia Bond interpretada per Funky Jansen, que amb el pas dels anys ha acabat fent el paper de l'esposa de Liam Neeson a Venganza. Un vilà interessant i Tina Turner que ens ofereix possiblement la millor cançó de tota la saga.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss
Després de la seva presentació 2 anys abans amb GoldenEye, Pierce Brosnan va tornar a renovar la seva llicència per matar a El Mañana Nunca Muere. Aquesta pel·lícula suposa l'entrega número 18 de la saga, sempre deixant a banda les dues cintes que, tot i tenir com a protagonista a Bond, no formen part de la franquícia. Em refereixo a Casino Royale, de 1967, i Nunca Digas Nunca Jamás, de 1983. La pel·lícula va tenir diversos problemes de preproducció. El primer, i el més important, va afectar el seu guió, Treball en solitari, de Bruce Feirstein. L'script va haver de refer-se per complet quan Hong Kong va entregar la sobirania britànica a favor de Xina. Els productors, que no volien que el film perdés vigència abans de la seva estrena, van ordenar retirar totes les referències a Hong Kong, provocant que el llibret pràcticament s'hagués de redactar de nou per complet. De l'elenc, a més de Brosnan, Price, Hatcher i Yeo, també cal anomenar a Ricky Jay, el mag i actor fetitxe de David Mamet, que aquí dona vida a l'informàtic alemany Gupta. També hem de tenir en compte l'esporàdica aparició de l'icònic actor Vincent Schiavelli, com el doctor Kaufman, un sicari que es vanaglòria de ser un geni infringint dolor. Finalment, dic que el film està dedicat a la memòria d'Albert R. Broccoli, el productor original de la saga des dels seus inicis, que va morir un any abans de que s'estrenés El Mañana Nunca Muere. Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill. Fascinations galore. How you tease, how you leave me to burn.
Until you
dos anys després del Mañana Nunca Muere, arribaria El Mundo Nunca Es Suficiente i tres anys després Muere Otro Día. Acció, acció i acció. Una idea clara per a aquest film és que havia de tenir molta acció. Així que Lee Tamahori, el seu director, ens ofereix moments espectaculars, com l'arribada de Bond cavalcant sobre les ones en una taula de surf, una fantàstica persecució sobre un terreny pantanós, Bond a bord d'un aerolliscador, curses de cotxe sobre gel i tot això sense oblidar les inevitables motoneus i avions on els nostres herois lluiten amb tenacitat. Per filmar una de les seqüències més memorables de la pel·lícula, els actors i tècnics es van traslladar a Cadis, ciutat que l'equip va convertir en l'Havana i el paisatge campestre cubà. Però els cineastes es van veure afectats per intenses pluges, cosa no habitual a Espanya, i van haver de retardar uns dies el rodatge. De tot el que es va filmar a les nostres costes, destaca la primera aparició de Jing, l'agent nord-americana interpretada per Holly Berry, que surt del mar en biquini. Un clau homenatge al personatge d'Úrsula Andress a Agente 007 contra el Doctor No, la primera entrega de la saga. Madonna no només va prestar la seva veu a la banda sonora d'aquesta pel·lícula, sinó que també va interpretar a la professora d'esgrima de James Bond.
I'm Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
La marxa de Pierce Brosnan va ser vista per a molts com una tragèdia, pel que els productors de la franquícia novament van decidir buscar amb calma un substitut, i finalment el van trobar. Daniel Craig donaria vida a l'agent secret a Casino Royale, la producció de 2006. El procés d'humanització de Bond, en aquesta nova etapa de la franquícia de l'agent secret, es va veure propiciada amb la incorporació de Craig i amb la incorporació del trio Paul Haggis, Neil Purvis i Robert Wade en l'elaboració de les trames i que es consolida a Quantum of Solace, la producció de l'any 2008, i continua aquest procés de modernització i d'actualització sota la batuta de Sam Mendes, que es posa al darrere de les càmeres per rodar Skyfall. Una cinta de Bond exigeix un ritme frenètic i el director no es queda curt en aquest apartat. Ens mou per 5 punts geogràfics principals: Istanbul, Londres, Xangai, Macau i Escòcia, on gràcies a tot l'equip tècnic es desenvolupen moments molt espectaculars. Des de la clàssica escena d'apertura, persecucions que ens deixen sense esma, o les meravelloses vistes dels gratacels de Xangai. La cantautora britànica Adele interpreta el tema principal de la pel·lícula.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue.
All together at Skyfall.
Sam Mendes va sortir tan ben parat d'haver dirigit Skyfall que es va animar a dirigir una altra entrega. I de nou va acertar, ja que Spectre va suposar el tancament del cercle del que fins al moment havia estat el cicle Daniel Craig, amb el que s'havia reinventat el personatge des de que el va interpretar per primer cop a Casino Royale. Però l'estrella no està sola, i es nota que la gran especialitat del director d'American Beauty segueix sent extreure el màxim de partit dels actors que passen per les seves mans. Tenen més protagonisme de l'habitual Ben Whishaw interpretant a Q, i Emma, el que dona vida a un genial Ralph Fiennes com el cap de servei d'intel·ligència britànic de l'MI6, més dur que mai hi ha hagut. No hi hauria un bon Bond sense un antagonista a l'alçada, i qui millor per encarnar un vilà que Christoph Waltz, que dona vida a Ernst Stavro Buffet, cervell d'Espectre. Com calia esperar, el punt fort de la producció són les espectaculars seqüències d'acció. L'Acadèmia de Hollywood ens va sorprendre al concedir l'Oscar a millor cançó de 2015 a Writings on the Wall, el tema principal d'Espectre, interpretat per Sam Smith.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. Feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. Tell me, is this where I give it all up? How do I live?
Sin tiempo para morir és la pel·lícula més llarga de la saga Bond, ni més ni menys que 163 minuts. Possiblement hagués guanyat una mica de ritme si haguessin quedat alguns minuts de metratge pel camí. Però s'ha de reconèixer que el guió és sòlid i contribueix a humanitzar encara més el personatge creat originalment per Ian Fleming, una tendència marcada en els darrers films protagonitzats per Daniel Craig. La mateixa tendència que els ha dut a fitxar a directors de prestigi. Sam Mendes en les dues anteriors entregues. I ara, Kerry Joji Fukunaga, senyal inequívoca de que es vol elevar la saga a cotes més altes que les de l'acció sofisticada i persecucions espectaculars, mentre suavitzen aquells trets que associaven 007 amb el masclisme. És per això que Barbara Broccoli, productora i responsable de tot el que té a veure amb Bond, ha anunciat que encara falten un parell d'anys abans de començar el rodatge de la propera cinta de l'agent 007. La matriarca d'aquest univers també va deixar clar que tampoc estan buscant el successor de Daniel Craig. Tot i això, ja sabeu que sempre es fan travesses al voltant d'aquests temes i entre els noms que comencen a sonar es troba el de Henry Cavill, que està en un moment important de la seva carrera gràcies a la sèrie de televisió The Witcher. Regeix Jim Page, que va escalar posicions gràcies a Los Bridgerton, encara que l'actor considera que no té cap possibilitat, o Sam Heughan, estel·lar a Outlander. L'actor de 42 anys va manifestar estar interessat en el paper, però això no vol dir absolutament res. El ressorgiment de Bond segueix en procés. Així que haurem d'esperar encara alguns mesos per veure què en surt de tot això. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Just not time.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.